Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a punt de començar amb David Morral, el nostre tècnic de so, i Jordi Vilajosana, el qui us parla, amb moltes ganes, il·lusió i un gran somriure. Avui parlarem amb Laia Ponsa, de la Regència Nazaret de Barcelona, i Olga de Vega, sobre llibres i recursos d'internet sobre creixement personal. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja som a diumenge, és la una, ja estem a punt de començar, és gran ser gran, o ja hem començat, podríem dir. Bona tarda, senyora Anna.
Bona tarda, Jordi.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Inforesidències. A més, estic molt content que estigui aquí amb nosaltres, perquè també és economista igual que jo, i així anem fent una mica més de pes.
És veritat, això. No som gaires.
No som gaires, potser.
A la ràdio no.
En aquests moments a la ràdio no. Però pel carrer aixeques un peu i et trobes un economista. Començarem pel Consell de Salut.
La majoria de persones grans gasten menys energia que quan eren joves i els cal, per tant, menjar menys. Precisament per això. Però cal que la seva alimentació sigui més equilibrada que mai, ja que han de seguir menjant de tot, encara que ho facin amb menys quantitat. Vigilar el pes pot resultar important a qualsevol edat, també en la més avançada. Els canvis de pes poden ser avisos importants, cal que informem els nostres metges quan es produeixin.
I avui, com a tema del dia, què ens portes, Anna?
Porto un tema molt interessant, amb un nom una mica difícil, que es diu neuroplasticitat.
Sí, t'ho he preguntat abans, m'ho he apuntat per no equivocar-me, però no ho diré, perquè si no encara m'entrava en cor.
Sí, i recordes que jo et vaig comentar un tema, una anècdota de la meva mare, amb el tema del telèfon que l'havia perdut, i llavors hem comprat un altre, i llavors estava patint molt perquè no era el mateix i li costava adaptar-se al nou? Doncs... Encara em reafirmo més amb la necessitat de treballar la neuroplasticitat. I t'explicaré per què.
Endavant.
La meva mare era professora d'anglès. I últimament, sempre que està amb aquest telèfon, em diu... És que saps que hi ha una dita anglesa que diu... Amb un gos vell no se li pot ensenyar nous trucos, no?
Ah, aquesta dita no la coneixem, m'ho apuntaré.
Després te la dic en anglès. És que you cannot show an old dog new tricks.
Bueno, me l'apunto en català, que serà més fàcil entendre-ho. I ho dic també per tu, David? Vull dir, David és el nostre tècnic de so, perquè ja som com de la família.
I llavors, doncs, el que ve a dir és... Aquesta reafirma el que dèiem, el que pensàvem fins ara, que no, diguéssim, que el cervell anem perdent les cèl·lules, les neurones, a mesura que ens anem fent gran. I no és veritat. El que s'ha decidit a partir d'aquest segle, el segle XXI, és que realment... es pot regenerar. I el que passa que el cervell que necessita tres coses. Necessita nous reptes, noves dificultats i, sobretot, perseverància. Practicar, practicar i practicar el nou que s'ha après. Llavors et posaré un exemple.
És que m'estàs fent por, ja.
S'han de fer coses noves. Per què? Perquè al final, si sempre fas el mateix, sempre fas el mateix, tu el que fas amb les neurones és que es van connectant entre elles i crees com un senderito. Però després, a tu que t'agrada caminar, això es troba un camí. Després es fa ja gairebé una carretera i al final es crea com un solc, un surco, que diuen en castellà, no? Llavors, què és necessari? Tu imagina't, si només fas sempre, cada dia fas el mateix, et seus al mateix lloc, menges de la mateixa manera, mires el món des de la mateixa posició, doncs al final necessites, diguéssim, el teu surc sempre és el mateix. I llavors és molt important fer coses diferents per poder veure el món des d'una altra perspectiva. Per exemple, a tu, fas algun tipus d'esport?
Sí, senyors oients, això ho hem pactat abans. I dic que surto a caminar, surto uns 10 quilòmetres a caminar cada dia.
I jo li he preguntat, i camines per llocs diferents o sempre el mateix?
Ara, podia portar la contrària, perquè sóc de portar la contrària, però no, sempre faig el mateix camí, el passeig dels anglesos.
Pues lo que, és el que dèiem, sempre fas el mateix i llavors el que has de fer és intentar canviar, encara que sigui l'altre costat, o que canvia lleugerament, perquè és molt important anar canviant de lloc o inclús sortir pues, a fer-lo al contrari. Qualsevol cosa perquè el cervell estigui una mica més incòmode, que li posis un repte nou.
Seguis els teus consells i els consells de la meva filla, que també m'ho havia dit. Gràcies, Anna.
Perfecte.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Vale. Ara ve l'espai de l'entrevista. Quina entrevista ens portes? Ara no la presentaré, deixo que la presentis tu.
Pues avui tenim molta sort perquè tenim una treballadora social que es diu Laia Ponsa. Hola, Laia.
Hola, bona tarda.
I que bé, ens parlarà de la que treballa a la residència Nazaret. I porta, a més, una resident, que és la senyora Maria Torrent. Doncs us explicaré una mica. La residència Nazaret està a Malgrat de Mar, que tenen la sort d'estar al Maresme i ja sabeu que el Malgrat està al costat de la platja, que és tot un... Ara, aquesta època de l'any, inclús, tota la tardor, l'hivern i la primavera, per mi la platja del Maresme és fantàstica, és un gust. Oi que sí, Laia?
Sí, la veritat és que tenim molta sort d'aquest tema.
Explica'ns, Laia, una mica com, on sou exactament a Malgrat i les instal·lacions una mica de la residència, sisplau.
Sí, doncs mira, nosaltres estem situats al costat del Parc Francesc Macià, quasi tocant al centre del poble. Estem a 8 minuts caminant només de la platja i de l'estació de tren d'aquí. I la veritat que a l'estar Malgrat tenim la disponibilitat de poder gaudir de molts metres quadrats per nosaltres. Vale, nosaltres tenim un jardí molt gran que els residents gaudeixen quasi tot l'any gràcies a el que tu has dit, al nostre clima. I la veritat és que bueno, estem a tocar del Parc Francesc Macià, que és un dels parcs més grans de Catalunya, i també a pocs minuts caminant del centre del poble.
Fantàstic. Malgrat, per posar-vos als oients que no coneixen Malgrat, està al Maresme, i més o menys hi ha unes 19.000 persones, és a dir, que estem parlant d'una ciutat bastant, bastant gran, amb bastanta gent i amb bastant moviment. Correcte, Laia?
Sí, la veritat és que és un poble molt actiu.
I vosaltres, a més, que esteu al centre, quin tipus d'activitats feu amb el poble? Quin tipus de coses feu, també, a part?
Pues mira, nosaltres ara recentment, el dia 1, vam participar a la Diada de la Gent Gran. Vam organitzar amb l'Ajuntament un estand on els avis van poder mostrar pues, totes les activitats que fan aquí al centre. Les famílies van poder venir també pues, a gaudir. Vam treballar totes les residències juntes. I també pues, els vam oferir gimnàsia a la fresca i també un taller de contacontes, que els va agradar molt. I a part d'això, pues, nosaltres sempre estem disposats a participar a totes les activitats que l'Ajuntament ens proposa.
Molt bé, i a més treballeu molt amb l'implicació de les famílies dels residents, per el que m'heu explicat, oi?
Sí, nosaltres estem sempre en contacte amb les famílies, creiem que són un pilar molt important en el triangle que formem tots, que som la residència, els familiars i els avis. I llavors nosaltres tenim un contacte molt directe amb les famílies, tot l'equip interdisciplinar, des de la doctora, les infermeres, els fisios, la terapeuta, l'animadora, la psicòloga, jo, tots estem en contacte sempre amb les famílies, saben que ens poden trucar i preguntar-nos les seves inquietuds o tots els dubtes que tinguin, nosaltres estem encantats de contestar-los. També és veritat que ens ajuden molt, ara, arrel de tot això del Covid, les famílies s'han implicat molt, fem sortides conjuntes amb ells, ara que ha començat el mal temps, ho hem hagut d'aplaçar una miqueta, però bueno, com que aquí dintre de poc ja tornarà el bon temps, ho tornarem a reprendre.
Bueno, on esteu el mal temps dura 2 dies. Després, la veritat és que teniu la sort de tenir uns dies de tarda i d'hivern de sol preciosos, també, no?
Sí, la veritat és que per això també ens va molt bé per gaudir del pati. Els residents l'utilitzen moltíssim, fem activitats, fem totes les celebracions allà, inclús ara amb el bon temps fan la gimnàsia grupal al pati. També les famílies ho agraeixen molt, poden fer les visites a l'aire lliure, que això ara amb la pandèmia pues, ens ha donat molta vida.
Ostres, molt, clarament. Explica'm una mica el jardí, perquè sé que teniu un jardí, la veritat és que d'aquests pins del Maresme tan xulos...
Sí, la veritat és que tenim una zona dedicada per les visites, que ells tenen les seves taules i les seves cadires, no es poden sentar a prendre la fresca i a xerrar amb els seus familiars, i després tenim una zona ja preparada i segura perquè ells puguin deambular. I, bueno, la veritat és que allà pues, ells surten molt a fer petar la xerrada entre ells, també agafen les persones més autònomes, tenim una petita biblioteca i agafen aquí els llibres i se'ls emporten a llegir allà sota el sol.
Que agradable, ja ho veig. I explica'm el tema de la gent que tenen una mica de demència, trobo que utilitzen bastant els jardins, oi que sí? Els hi dona molta tranquil·litat.
Sí, la veritat és que això de poder trencar amb les 4 parets i que ells puguin sortir a l'aire lliure, els hi dona, com t'he dit abans, els hi dona molta vida. Nosaltres també tenim una unitat especialitzada en demència, i la veritat és que l'aire lliure els hi dona molta pau i tranquil·litat, que és el que necessiten.
Hi ha una part que, pels nostres oients, no? La gent que té demència, al millor no sap expressar les coses en paraules, però són molt més emotius, no? Les olors, el tacte,
sí,
tot això ho noten molt.
Nosaltres intentem que sigui tot més de caire sensorial amb aquestes persones, activitats molt sensorials, i òbviament pues, l'aire lliure és el que més ens ajuda.
I aquí teniu un gran ajut amb el jardí que teniu tan, tan maco.
Exacte, sí, la veritat és que no ens podem queixar.
Després parla amb Laia també una mica de tots els serveis que teniu al centre. Quantes places teniu actualment?
Pues nosaltres tenim al centre 135 places.
Uh-huh.
Vale. Disposem de places tant a caràcter privat, amb la possibilitat d'accedir a la prestació vinculada que ofereix la Generalitat, com de caire públic també. De caire públic en tenim 55. La veritat és que tenim places tenim moltes, llavors també tenim un perfil de resident molt variat. Tenim des de persones, com has dit tu, amb una demència avançada, tenim persones amb inicis de demència, inclús tenim moltes persones autònomes que el que volen és poder gaudir de les activitats, dels serveis de l'equip d'aquí, i la veritat és que són persones que agraeixen molt això a la companyia, que podrien estar soles a casa seva, però que, bueno, que venen aquí a disfrutar de tot el que oferim.
I que poden fer amics, poden fer... A nivell social és molt més enriquidor per ells, diguéssim.
Sí, exacte. Aquí troben pues, tot l'afecte, tot el carinyo entre ells, formant bueno, pues, la petita família que, desgraciadament, aquesta edat molts han perdut ja.
Lògic. Laia, podríem parlar amb la Maria Torrent, que ens expliqués una mica des de quan està, que ens expliqui una mica la seva experiència a la residència.
Sí, mira, ara us la passo i que ella us pugui explicar una miqueta com està aquí al centre.
Gràcies, Laia. Hola, Maria.
Hola.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Volia parlar amb tu per saber quant de temps portes aquí a la residència, malgrat, a Nazaret.
3 mesos.
Ah, fa poquet que estàs. Molt
sí,
bé.
Sí.
I com la vas conèixer? Per què vas decidir venir aquí?
Bueno, perquè la meva filla treballa aquí i me va portar de seguida cap aquí perquè era el més convenient, el que necessitava. I sí, sí, estic molt ben cuidada, molt bé, molt bé.
Això dona gust. Això a mi sempre em dona molta tranquil·litat. Si tens una filla que treballa i ella et porta on treballa perquè hi creu molt, no? Estàs ben
sí,
cuidada.
Sí. Ja ho crec. No, estic molt bé. Les noies són molt amables, molt servicials. Molt bé, molt bé.
Has fet amistats, Maria?
Bueno, sí. Tots els residents som tots amics i tant.
Que bé, que bé.
I tant que sí.
I llavors, per les persones que volguessin venir, què els hi recomanaries? Perquè ja sé que els primers dies de canvi, de deixar casa teva i venir a la residència, són difícils. Què els hi recomanaries?
A mi no em va costar pas.
No et va costar?
No.
Molt bé, Maria.
No, perquè tots ens tractem de seguida com amics i estem molt bé, vaja.
I vivies a Malgrat?
Sí, soc de Malgrat.
Sí.
Sí.
Ah, llavors no has canviat gaire, diguéssim.
No. Jo vaig néixer aquí a Malgrat, la meva mare també, tots els meus pares, tots eren de Malgrat.
Molt bé, llavors estàs aquí a la residència tan a gust, clar.
I tant que sí.
Molt bé. I què és el que més t'agrada fer, Maria, si haguessis de triar una cosa?
Bueno, doncs tot m'agrada. Mira, passem el temps també fent bingo, que m'agrada.
Ah, i el bingo sempre agrada molt, oi?
Sí. Cuina, per tots sants vam fer panellets.
Perfecte.
Després hi ha debats, tenim també unes xerrades, que van molt bé.
I tu?
Tenim música, relaxació, sortides, manualitats, tot va molt bé.
I tu t'apuntes a tot?
Sí.
Molt
no
bé,
tenim res a fer, estem la barra d'aquí, com ben cuidats i tot, doncs sí que m'apunto a tot.
Ben fet. Maria, podries passar-me amb la Laia i així ja et dic adeu a tu. Moltíssimes gràcies i vull acomiadar-me de la Laia Ponsa, també.
Sí, hola, Anna.
Hola, Laia. Pues, res més, només si Laia, si voleu donar... si algú està interessat en conèixer més sobre la residència Nazaret, on s'haurien de posar en contacte amb vosaltres?
Vale, bueno, mira, pues, podrien accedir a la nostra pàgina web, allà trobaran tota la informació segurament que necessitin per acabar de fer-se la idea de com és el centre i com treballem. I si no, també ens poden trucar directament buscant el nostre telèfon per internet. Segurament els ficaran en contacte amb mi i jo ja m'encarregaré de resoldre els dubtes que necessitin. I sempre està l'opció de que vinguin, ens coneixin i vegin com mig treballem i vegin el centre.
Jo el que també animaria és, sé que a la vostra pàgina web teniu una visita virtual que està molt bé, i
exacte,
després també a la fitxa el buscador inforesidencias.com també poden trobar tota la informació si ho necessiten.
Exacte, sí.
Perfecte, Laia, doncs donar-te les gràcies a tu i a la Maria Torrent per el vostre temps, i ha sigut un plaer parlar amb les dues.
A vosaltres, el mateix diem.
Adéu.
Adéu.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Senyora Anna, com tenim la consulta del treballador social?
Pues és una consulta que m'ha costat molt avui.
Sí?
Sí, perquè parla d'un tema que sempre ens costa molt, jo crec, en la nostra societat. Parla de la mort, del dol.
Del dol.
La pregunta és de la Inés i diu: el meu pare, amb 87 anys, ha mort fa escassament un mes. I la meva mare, que té 86, bueno, els primers dies ha estat bastant sencera, però és que ara la veig molt trista, no vol sortir de casa... I ens pregunta què recomana. Què recomanem de part del treballador social en aquests moments. I això són temes que sempre jo crec que costen, no?
A tots es mou alguna cosa.
A mi se'm mou, sí. Sí, potser el meu pare s'ha mort també fa relativament poc i llavors m'he sentit com molt, molt identificada, no? I llavors, doncs, jo crec que la mort, a més, que fins ara, fins que no hem tingut això del Covid, la mort no en parlàvem mai, no? Ens hem tornat potser una societat potser una mica massa hedonista, no? Molt culto, no? El cul al plaer, però poc al... no veiem l'altra part, no? I la mort forma part de la vida, no? També. Les pèrdues, diguéssim. I llavors tota, jo crec que tota pèrdua provoca bastant dolor, no? I jo crec que, Inés, jo crec que la teva mare està en aquest procés de dolor, no? I el dolor jo crec que s'ha d'acceptar, no s'ha de rebutjar. I jo crec que és una paradoxa que tenim a la societat actual, Jordi, perquè no volem patir, saps? El dolor l'intentem evitar de com sigui, però patim més que mai perquè no sabem acceptar que hi ha sentiments que els has de viure i el dolor de les pèrdues s'han de saber viure. I llavors, doncs, Inés, el que jo et deia és això. Jo crec que el dolor que té la teva mare és això, és l'ausència de la presència del teu pare i és una cosa que l'ha d'anar acceptant i l'ha d'anar treballant. I què pots fer? Pues per mi, jo el que recomanaria és, moltes vegades no tenim paraules per a aquestes coses, però un gesto, unes mirades, una abraçada, tot això segurament és el que necessita la teva mare, ara, més que mai. I el dolor jo crec que s'ha de saber sentir, t'ha de penetrar, no? L'has de moure en el teu interior, diguéssim, perquè si no et queda com enganxat i llavors no surts d'aquesta tristor i d'aquesta realitat que estàs ficat, no? Però no rebutgis el dolor. És el rebutjar el dolor és el que ens provoca per mi aquest patiment. I s'ha d'acceptar el dolor per la pèrdua i s'ha d'expressar. I jo diria que el dolor és inevitable, però el patiment és opcional. I el patiment és resistir-nos a la realitat. La realitat és aquesta, l'hem d'acceptar. Llavors, a mi m'agraden molt les imatges. I llavors estem en una època de bulbos, no? Dels bulbos que creixen, primer creixen les rels cap a baix i després creix la flor, el tallo i la flor cap a dalt. Pues per mi el dol és com la pèrdua, és com nosaltres hem de plantar en el nostre interior aquest bulb. En la part més fosca i més freda, on la terra està més dura i més compactada, que és la part del dolor. I hem de treure aquestes arrels per tornar-nos a obrir i que surti pues, al final tot aquest dolor que tenim dintre i ho vivim des d'una altra manera. Jo el que diria és, sobretot, el dol és un estat oscil·lant i la teva mare el que necessita és donar-se permís per sentir el que sent en cada moment. Hi haurà moments tristos, hi haurà moments més millors, però sobretot jo el que diria és això. Físicament, agafa-la la mà, mira-li els ulls, dona-li una abraçada. Si té ganes de plorar, deixa-la plorar. Agafa-la i ploreu junts si és necessari. Si vol cridar, que cridi. Si vol el que vulgui, deixi sentir tot el que surt d'ella. Jo dic que plorar neteja les finestres del cor. Neteja la sensació aquesta d'incapacitat o de culpa o de ràbia. Per què se m'ha anat? Per què m'ha passat a mi? No? O injustícia. I totes aquestes sensacions les hem de descarregar perquè pugui sortir aquest dolor i puguem sortir del dol. Per això aquesta metàfora que deia del bulb, no? A mi m'agrada molt els jacints, ara és l'època en què li creixen les arrels cap avall i després ja sortirà la flor. Pues una mica és aquesta la recomanació. Treballa una mica tota la part interior perquè puguis després viure i tenir el benestar que necessites tenir. És a dir, la meva recomanació per tu, Laia, és estigues al seu costat i parla del teu pare. Què us ha transmès? Què hi ha en tu d'ell? Què s'ha emportat ell de tu? Quin agraïment tens de lo que has compartit junt amb ells? I parla-ho amb la teva mare. Honreu aquesta persona. Quin llegat us ha deixat? Tot això és el que després porta alegria i és el que et farà sortir d'aquest dol. La meva recomanació final seria és que el dol és comprendre que hi ha una nova situació i que no es pot rebutjar. Hi ha una frase que m'agrada molt, Jordi, que diu la vida no suma ni resta. Què fa la vida? Integra. I les pèrdues permeten veure el món des d'aquesta nova perspectiva. Jo diria que el dol permet reparar una pèrdua i sobretot és crear una nova realitat. I aquesta realitat no serà igual que l'anterior, serà diferent. Però hem de crear nous vincles perquè sabem que hem perdut alguna cosa, però que també hem après alguna cosa nou de nosaltres mateixos que ens deixa aquesta persona que s'ha anat.
Res més, moltes gràcies.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ja hem arribat al final de És gran ser gran, però nosaltres continuarem a Temps de Benestar. Només vull donar-te les gràcies, Anna, per tot aquest missatge.
A vosaltres i fins la propera.
Una gran abraçada.
Gràcies.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat a Ràdio Estel.
Ja tornem a estar aquí, Eixos de felicitat. I ara voldria presentar la nostra col·laboradora, que li he demanat que una vegada a la setmana vingui amb nosaltres per recomanar-nos llibres i recursos. Es diu Olga de Vega, Community Manager and Customer Assistant. Ja li hem demanat que, sisplau, ens faci fer una altra presentació, perquè per mi comença a ser un pèl complicat això de parlar en anglès. Olga, bon dia.
Bueno, jo ja t'ho vaig comentar.
Olga, bon dia.
Bon dia, vale. Bon dia, Jordi.
Com vols presentar-te?
Doncs com la presentació que tinc a les meves xarxes, que és la que jo m'identifica més com a ésser humà. Vull dir, al final jo treballo com a community manager i com a customer assistant, però no sóc això. I m'agrada dir que, bueno, sóc una estudiosa i de les filosofies, doncs, que t'apropen a l'ésser, i també, doncs, practicant del meu creixement personal. I això és el que m'agrada dir. En aquest moment ja estic, doncs, una hembra humana.
Ets feliç?
Sí.
I com descriure's la teva felicitat?
Per mi, com la descric? Ara mateix la descric com un reconeixement del qui sóc.
Un reconeixement del que ets?
Sí. Del que he descobert que sóc.
A l'Olga li hem demanat que si podia col·laborar amb nosaltres per donar-nos llibres, recursos d'internet, que ens puguin ajudar amb aquest camí que ella diu, el camí de la vida, el camí de... no tant de la recerca de la felicitat, sinó d'anar-nos construint una mica el nostre paradís. Llavors, per ser el primer dia, quin llibre ens recomanes? Quin llibre ens portes?
Pues, et porto un llibre que a mi m'ha donat moltes claus, encara que el llibre es diu De què va l'amor, tema important, del que tothom parla, però que realment doncs, és un dels temes que té més mentides i més creences, sobretot entorn a lo que és l'amor romàntic. L'ha escrit una coach, que a més va ser coach meva, i a més treballo amb ella, es diu Marita Ossés. Ella és una dona que va patir un càncer, que va tenir el seu despertar, i en la relació amb la seva parella i amb les persones que tracta, doncs ha escrit un llibre realment molt, molt potent per entendre com ens relacionem. I no només parlant del tema de l'amor romàntic, sinó de l'amor en general, perquè és com un viatge.
Llavors, tots jo crec que els nostres oients entenen el que és l'amor romàntic. Ens podries parlar d'aquest amor universal? Perquè veig que hi fas molt hincapeu, més que res perquè no ens perdem.
L'amor universal. Home, parlar de l'amor universal, al final, si no, jo et puc dir que estic entenent el que és, però que encara no l'he viscut amb tota la plenitud, a l'amor incondicional. Però sí, en canvi, com Marita explica en el seu llibre, he viscut totes les creences i totes les mentides relatives a l'amor romàntic, que a més és un tipus d'amor que condiciona les nostres relacions no només amb parelles, sinó amb tots.
Llavors, una pregunta, Olga. Podem entendre l'amor universal com un estat de plenitud o no té res que veure?
És un estat de l'ànima.
Però el podem vincular amb un estat de plenitud, satisfacció, de... Uau, estic bé?
Trauria la part de satisfacció, perquè trauria la part... Ja saps lo important que són les paraules. Per mi és un estat de l'ànima, però que engloba tot el que és l'estar en plenitud, no? No només amb el tema de l'amor, del sentiment, sinó de la pau, de la felicitat, de la sabidoria pròpia de l'ésser, vull dir, engloba moltes coses.
Llavors, el podien definir com un estat de plenitud, com un estat de pau, com un estat de silenci, com un estat de tranquil·litat?
Sí.
Vale. I ja sé que quan definim...
Bueno, la meva opinió, o sigui...
No. Vull dir, ja sé que quan definim un concepte, al final el que fem és acotar-ho i eliminar coses que també poden ser importants. Per tant, podríem definir aquest amor universal com un estat de plenitud, com un estat de pau, com un estat de silenci, un estat de tranquil·litat. Una suma de moltes coses que quan la sents dius, ja ho he sentit, i mentre no ho has sentit, doncs dubtem i el anem buscant. Llavors, el propòsit d'aquest llibre, de què va l'amor, de la Marita Ossés, quin és el propòsit d'aquest llibre? Jo, si me'l compro, en quin propòsit és?
Pues en fer un viatge.
Un viatge on?
Un viatge en el qual et veuràs... Un viatge d'autoconeixement, que n'hi ha molts viatges d'autoconeixement. Aquest és un altre. Ella, partint del seu viatge propi, i de la seva feina també, de lo que fa amb els altres, no només desmitifica moltes mentides relacionades amb l'amor romàntic, sinó que a més et va guiant d'una manera molt, molt pràctica, molt pràctica i profunda al mateix temps, amb la clau principal, i és que si no pots tenir una relació sana és perquè tu no t'estimes a tu mateix.
És a dir, m'estàs dient que si jo fracasso amb les meves relacions és de que no ens estimem nosaltres mateixos.
Correcte.
Vale. Per tant, en comptes de culpar la parella, ens hem de culpar, si hi ha culpables, a nosaltres mateixos.
No es tracta de culpes ni tan sol de responsabilitat. Es tracta de que... A veure, en el llibre ja diu, i és veritat, no? Nosaltres, quan parlem dels nens, sabem que no estan preparats per portar una relació, val? Diríem, els nens no poden tenir una parella, no estan preparats. En canvi, en aquests moments, i tal com el que estem veient, ho veiem a la televisió, ho veiem amb tot el màrqueting, ho veiem en els nostres amics, hi ha molts nens i nenes que estan volent tenir una relació que encara no han tingut amb si mateixos.
Llavors, una discussió que hem tingut abans d'entrar en antena, que nosaltres hem decidit... Pues la secció d'Eixos de Felicitat, entrar fent una petita consulta amb l'Olga respecte a llibres i recursos d'internet, després tindríem la xerrada del dia i després, per acabar, farem una meditació. I li he dit, Olga, pues avui, com és una mica la prova pilot del nou esquema del programa, pues podries fer tu la meditació o tècniques per relaxar-nos. Llavors, hem començat la discutir i no, aquesta discussió la farem ara quan ens connectem amb la ràdio. Llavors, ara el que farem és deixar l'Olga que pensi i uns momentets de publicitat.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Eixos de felicitat.
Després de la publicitat, tornem a estar aquí a Eixos de Felicitat amb Olga de Vega, Community Manager i Customer Assistant. Així es practico l'anglès, David. Aquí cadascú fa el que vol, el que pot, o el que sap. El que abans de la publicitat hem comentat, la meditació i relaxació, ens has dit que, cuidado, que se't tirarà tothom a sobre, que això, una cosa és meditar i una altra cosa és relaxar. Olga, què opines d'això?
No te tomes ja nada que... como algo personal.
Ja, exacte, aquest és un dels acords que comentaràs la setmana que ve. Sí. Però ara estem al present. És a dir, la meditació no pot servir per relaxar-se? Pregunto.
No és aquesta la seva... La meditació és una introspecció, és una entrar en tu mateix i escoltar-te a tu mateix, sentir-te a tu mateix, però no per relaxar-te. El que sí que es fa molt a les meditacions és...
Però llavors, un moment, Olga, què et sembla? Guardem aquest tema, no ens discutim aquí amb antena, no ens discutim, i el guardem per un programa. I portem diverses persones que vulguin vindre a debatir sobre la meditació i la seva utilitat, i si realment meditació... pot conduir la relaxació. Et sembla bé? I no discutim el tema?
És que jo no crec que et condueixi a la relaxació.
Vale, no. O sigui, jo el que et proposo és fer un programa amb
perfecte.
Gent més experta que nosaltres.
Perfecte.
I tu el conduiràs.
Jo el conduiré.
Exacte.
Això ho hem de parlar perquè jo no estic acostumada a conduir programes de ràdio. Això ho fas molt bé tu.
Llavors, Olga, com tu portaràs... i ara ja no pots tirar enrere, el tema que ens assessoraràs sobre quin és el millor llibre i en faràs un comentari extens, com ens has fet el llibre de què va l'amor, de la Marita Ossés. Quin és el llibre de creixement personal que a tu, a dia d'avui, t'ha impactat més? Tens un referent, per tu personal, aquí estic demanant l'opinió de l'Olga de Vega.
Per mi, el referent, un dels llibres que em va canviar molt, sobretot amb el meu moment de creixement, va ser el de El crecimiento personal integral de Ken Wilber. Ken Wilber és un autor que jo he llegit molts llibres d'ells. Diuen que és l'Einstein de la consciència. Però el que em va agradar és que no s'enfocava només en tots els temes que es parlen habitualment de creixement personal, sinó que feia com una visió, com si...
Llavors, es pots tornar a repetir el llibre?
Crecimiento personal integral.
Crecimiento personal integral, Ken Wilber.
Vale.
El segon llibre que t'ha impactat més és per ja començar a tindre en el nostre ment els llibres que poden ser referents, perquè si demà, dilluns, ens anem a una llibreria, doncs ja podem començar a tafanejar, a dir, bueno, doncs hi ha algun llibre de Ken Wilber, això de l'anglès ho tindré que practicar millor i no li diré a la meva teacher, els llibres de la Marita Ossés, vull dir, comença a tindre una mica de ventall de llibres que puguem buscar.
N'hi ha molts, però un també que jo, ara riuràs, però el faig servir una mica com oràculo.
Quin és?
L'obro en algun moment del dia, és el llibre del poder de la hora.
El poder de la hora.
I dic que el faig servir com perquè el vaig llegir fa temps i el vaig rellegint en alguns moments així. A vegades tinc algun problema i faig simplement... No sé si ho has fet alguna vegada en un llibre, un llibre així potent. Estàs en una cosa, obres el llibre per una pàgina i llegeixes el que t'està dient aquesta pàgina, doncs a mi sempre em dona una clau pel dia. No sé per què.
I el tercer llibre?
Ostres, és que per triar llibres n'hi ha molts, però...
Ja ens has dit el crecimiento personal integral, el poder de la hora, i el tercer?
A la luz de la meditación, però no recordo quin és l'autor, però em va guiar, no me recordo quin és l'autor ara, ja us ho diré, però és un llibre guia de diferents tipus de formes de meditar i sí. A mi em va ajudar molt per entendre què m'estava passant a mi quan jo meditava.
Llavors, una pregunta, quan tu entres en una llibreria, perquè sé que ets fan d'entrar a les llibreries, com escolleixes els llibres? Es fa el silenci? Estem aquí, David, no ens hem marxat?
No és tan cert, això. Vull dir, sí, és veritat que m'agrada anar a les llibreries, com a vegades vaig amb una idea fixa i a vegades miro i ressona d'alguna manera, per lo que sigui.
Jo tinc una manera d'escollir llibres. Jo tinc una manera d'escollir llibres que és molt simple. Passejo, com dius tu, el títol o la portada que impacta, paro, però per l'olor. I això me'n recordo, fa uns anys ho vam estar comentant, no gaires, amb una persona que tu també coneixes, Manuel Rodríguez.
Sí.
Eh? I li vaig dir, tu escoges els llibres així? Sí. I jo escolleixo el llibre que m'impacta, o que el veig moltes vegades quan vaig a les llibreries, em quedo, l'obro, l'oloro, i en funció de l'impacte que en té l'olor, el compro o no el compro. Això em va passar amb el Curso de Milagros, que és un referent en el món de la neurociència, Enric Corbera, Borja Vilaseca, una sèrie de gurús que formen part de l'Star System del creixement personal català, doncs és el referent, no? Jo aquest llibre el vaig veure 3 vegades, i això que la portada no és una portada maca, no és una portada atractiva, el vaig veure i diu, aquest llibre el tinc a comprar. Me l'he llegit un tosset perquè és molt dens. Per llegir, no és com els llibres que has comentat tu, que es fan molt fàcil de llegir. Aquest llibre, el Curso de Milagros, és un llibre molt dens. Tu te l'has llegit, el Curso de Milagros?
No.
Llavors, ara deixem els llibres de cantó i ara, quina pàgina web o aplicació ens recomanes per aquest diumenge a punt d'anar a dinar?
Un canal de podcast.
Un canal de podcast. Quin canal de podcast? Un canal de podcast ens hem de connectar a internet. A quina adreça?
Entra en el teu canal de podcast favorit. Si tens Spotify, pots buscar-ho en Spotify.
Vale.
I llavors, busca MCA Canal.
MCA Canal. Vale.
És una plataforma col·laborativa, val? I va pujant contingut i entrevistes i conferències.
MCA Canal. Recordem que la gent està a casa, pot estar conduint. Esteu conduint, sisplau, no pareu el cotxe. Seguiu conduint. Si el copilot té un mòbil o algú per apuntar, ho apunti. I a casa, apunteu, si us interessa. MCA Canal. Què més?
Doncs això, allà trobaràs de tot una mica, però sobretot temes de ciència, espiritualitat, sostenibilitat, alimentació saludable... Vull dir, està molt enfocat en la nova era.
Ens recomanes un àudio per escoltar, que sigui interessant?
L'últim que vaig escoltar va ser una entrevista amb el Sergi Torres. No sé si el coneix la gent, però jo crec que sí, perquè està sempre...
I de què és l'entrevista?
L'entrevista versa una miqueta de la seva nova etapa, no? I de la seva nova etapa ara, i explica una miqueta també tota la part que ell, de coneixement d'ell mateix i que està i la seva motivació per fer tot el que fa realment, que és aquestes conferències que realment són molt potents. Potser per mi, jo tinc una amiga que em diu, que em va recomanar un i li agraeixo moltíssim perquè diu, Olga, et trenca per dins. Vull dir, en aquell moment, quan l'estàs sentint, hi ha alguna cosa que diu que se't trenca tots els esquemes. Encara que després no aprenguis, però sí.
Un dels objectius de tindre Olga aquí és que quan entres a internet i quan entres en molts dels llibres, hi ha molts llibres d'autoajuda, molts llibres de felicitat. A internet, doncs, des de podcast, llocs per escoltar àudios, des del canal YouTube, que és el canal per autonomàcia més conegut, des de pàgines web, des d'aplicacions que baixes al mòbil, n'hi ha moltes. Per això l'altre dia li vaig dir, Olga, per què no ens ajudes a filtrar amb coses que tu ja ho has fet, ho has treballat, ho has sentit, ho has llegit, perquè així els nostres oients puguin anar una mica més directe. Una altra cosa és que, oients, us agradi o no us agradi. Aquí hi ha... ja depèn de cadascú, però és que hi ha molt material,
molt,
tant de vídeos com d'àudios com de llibres, que una mica de filtratge és molt important de tindre. Per això jo li vaig dir a l'Olga, vine i pues, comencem a nedar una mica amb aquest mar d'informació i recursos.
I jo molt contenta, Jordi, molt agraïda, perquè a més és una de les coses que m'agrada fer, compartir coneixement i compartir coses, vull dir... Per això em dedico a les xarxes, vull dir, és veritat que hi ha molt contingut I, bueno, si alguna persona sent algun contingut que realment li ressona, doncs serà per alguna raó, serà que hi ha algun missatge per aquesta persona. Jo crec en aquestes senyals, ja ho saps.
I si ara a les llibreries veiem la gent obrint els llibres i olorant-los, doncs això
també,
vol dir que ens han escoltat.
No, ara ho faré jo. Jo ho provaré, això d'olorar-lo. No ho feia,
tu provo. I el Manuel Rodríguez, que és un amic comú que tenim, renaixedor, una excel·lent persona i ser, i Jordi, però tu abres el llibre i lo hueles en medio d'una llibreria? I jo, pues sí.
Jo faig després, quan el compro, llavors
no, jo faig, l'obro, fullejo, oloro i després el tanco.
I què sents amb l'olor? Perquè potser tens molt desenvolupada aquest sentit.
No és tant el color, sinó la sensació que rebo al tindre el llibre a les mans.
Ah, vale.
Perquè el llibre, jo recordo amb el seminari de la Sofia Hellinger de fa 3 anys, és a dir, els llibres tenen energia pròpia.
Uh-huh.
I si tu tens un problema de que no dorms bé, agafa un d'aquests llibres, qualsevol que ens has recomanat, el del poder de l'hora, te'l fiques sota el llit o sota la coixinera i veuràs que dorms millor.
Uh-huh.
Els llibres, o la mateixa Bíblia, i qualsevol llibre, entre cometes, que porti coses positives, us el fiqueu sota el llit, us el fiqueu sota la coixinera i veureu que l'energia del llibre... Vosaltres em podeu dir, no, és que no hi crec en això. Doncs pues no hi creguis. Però pues si tens tendència a dormir malament, provo. No fa mal.
De qualsevol llibre?
No, qualsevol llibre positiu. Clar, si és un llibre de guerres o violacions...
Això t'anava a dir, dic, sí. O... Bueno, de totes maneres...
Però no. Reconem llibres
vale.
De bona fe, vull dir, i en tenim molts per casa.
Uh-huh.
Per tant, els fiqueu, i ella recomana els seus llibres. Ni que sigui per poder dormir bé, aquest llibre serà d'utilitat.
I tu, Jordi, quin llibre t'ha impactat?
A mi, El poder de l'aura.
Ah, mira.
El primer llibre que vaig llegir que em va impactar, i em va impactar una frase. És a dir, més val un segon al mes de respirar conscientment que no pas anar a terapeutes, psicòlegs, tallers. És estar en el moment present, oblidar-se del passat, no pensar en el futur i viure el present. Llavors, ara, hem fet una petita juguesca, que els últims 5 minuts intentarem fer una meditació i uns consells de meditació. Llavors, abans de tot, perquè així ens tenim que preparar, llavors passarem una miqueta de publicitat i quan tornem ja entrarem en un ambient càlid i relaxat.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ara hem començat una secció, aquí a Temps de Benestar, en Eixos de Felicitat, precisament per relaxar, per calmar-nos, per baixar aquell soroll que tenim al cap i intentar baixar-lo als peus. Quan és cap de setmana és molt fàcil estar tranquil, estar relaxat, perquè estem amb els amics, estem amb la família, amb els pares, amb els fills, amb els germans, no estem treballant... i estem fent el que ens ve de gust. Però ara és un bon moment doncs, per pensar, per trobar aquelles eines que a partir de demà, de dilluns a divendres, en diuen que és la part, entre cometes, més fotuda de la setmana. No? Tots els dies són iguals. Llavors, meditar dissabte i diumenge està bé, però aquests recursos els volem recomanar per dilluns, que diuen que és el pitjor dia de la setmana, perquè és quan comencem a treballar. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge també, però el dissabte i diumenge tot ja va sol. Llavors, ara amb l'Olga li he comentat de, doncs, anar, que cada un anem aportant algun recurs que nosaltres tenim personal doncs, per aquesta relaxació, No entrem en el debat de meditació o relaxació, sinó per aquesta relaxació, per baixar aquest soroll que tenim al cap. Jo recomano un que a mi em va molt bé, és, encara que això ho va dir el Pep Guardiola, jo m'aixeco, em desperto molt d'hora i doncs, em fico un xandall, uns pantalons curts, una samarreta i me'n vaig a caminar. Jo tinc la gran sort que vinc a Llavaneres, tinc a 2 quilòmetres tinc el Passeig dels Anglesos, a 500 metres tinc la serralada del Maresme i puc decidir muntanya, mar. Llavors, a mesura que vaig caminant, si em dedico a pensar i a planificar el que faré la setmana que ve, no és bo, sinó és caminar i, si no som capaços de buidar el cap, pensem en com respiro. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Només focalitzem l'atenció en respirar. Inhalar i exhalar. I si no aconseguim concentrar-nos, anem comptant inhalacions i exhalacions. Llavors, ens pot ajudar una mica de música? Ens pot ajudar una mica de música. Però si solament pensem, inhalo, exhalo i vaig comptant, ja deixo de pensar perquè focalitzo l'atenció. Ens queda un minut, Olga. Algun consell?
Respecte a la meditació?
Sí.
Bueno, a mi el que m'ha anat millor és, primer, entendre que la meditació és pràctica i és un procés i que hi ha un moment en el qual doncs, sents massa... quan comences a meditar, i això li passarà a la gent, comences a estar, tens massa contacte amb el cos i fins que no passa un temps que estàs meditant més, no comences a entrar dins... No comences a deixar anar el cos, que no seria relaxar-lo, sinó
llavors,
entrar en un altre pla.
Amb aquest estat meditatiu que ens hem tornat, eixos de felicitat, aquest diumenge hi ha arribat al final. Moltes gràcies, Olga, Olga de Vega.
Moltes gràcies a tu, Jordi.
Ens veiem la setmana que ve.
Perfecte.
Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana i, sobretot, molt bona tarda.